Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Processos judicials es podrien alentir encara més si no es prenen mesures. Els jutjats de Sabadell han estat tancats fins fa pocs dies a conseqüència del coronavirus, però no hi ha cap pla de contingència a l'horitzó per minimitzar-ne l'impacte. Així ho creu el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, que planteja que els dilluns i els divendres també es programin judicis, sobretot perquè s'hauran de prioritzar les vistes per temes laborals i familiars, tal com ha assenyalat Hernández en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Sí que s'ha previst per part del Consell General del Poder Judicial que totes les causes que s'hagin vist especialment afectades i més en l'ordre familiar o concursal o laboral tinguin preferència en la seva diríem, reprogramació.
El degà del Col·legi de l'Advocacia també ha criticat que el retorn dels funcionaris judicials a l'edifici de l'Eix Macià s'hagi fet sense totes les garanties de seguretat necessàries, com ara mampares de metacrilat o gel hidroalcohòlic en les diferents dependències. És dimecres 10 de juny. Arrenquem.
Titulars.
Visita institucional avui a Sabadell de la consellera de la Presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La consellera ha visitat les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong, des d'on ha assegurat que totes les inversions previstes a la ciutat i la comarca estan garantides malgrat l'impacte de la crisi sanitària. Meritxell Budó també ha lamentat que els ajuntaments tinguin superàvit i no el puguin revertir en la ciutat.
Els ajuntaments sempre han estat l'administració que millor va fent el seu dia els deures i que més van a complir, per tant van reduir endeutament i van fer, no? Van sanejar les seves finances i en aquest sentit continuen sent les administracions més castigades i com més sanejat està un ajuntament, de vegades més dificultats té, no? Quan millor ha fet els deures, més dificultats té per revertir aquest estalvi o aquest superàvit que tu generes amb la teva pròpia ciutat. Clar, això és d'una injustícia tremenda, no?
Per això, la portaveu de la Generalitat ha demanat la derogació de la llei Montoro.
No hi haurà macrofestes per a la revetlla de Sant Joan.
Així ho ha assegurat avui l'intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Sant Joan va ser el mateix Sant Joan i tal d'altres vegades, perquè continuarem amb situacions pràcticament, sobretot amb els grups de restriccions. De fet, ahir ja ens en van enviar unes comunicacions de la Generalitat en aquesta línia. Estem treballant en una festa més allà familiar, d'evitar les grans concentracions de persones. Perquè, entre altres coses, tot i que una cosa és l'estat d'alarma, una altra cosa és el coronavirus, o que és el Covid, i una altra cosa són les situacions de mobilitat.
L'intendent ha recordat que les reunions per celebrar Sant Joan han de ser d'un màxim de 20 persones.
I en el temps per a la informació esportiva també parlarem de la visita de la consellera Budó a les instal·lacions del CNS a Can Llong.
Ho farem a partir de les 2 al programa Hotel Suís. En aquest acte, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, ha xifrat en 500.000 euros, la meitat del que s'havia dit fins ara, el que pot costar reparar la pista coberta d'atletisme.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps a la mà del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? El temps d'aquestes darreres jornades avui es repetirà, per una banda, els ruixats a punts de muntanya del nord i est, preferentment, però per altra banda també el cel poc ennuvolat a Ponent i de les Terres de l'Ebre, on queden al marge d'aquestes precipitacions. Per tant, a la tarda, aquestes nuvolades, que ja estan creixent a hores d'ara, donaran ruixats i xàfecs al quadrant nord-est, preferentment ja des del migdia, concretament no tant a la tarda, des del migdia, i també de manera esporàdica a altres punts del Pirineu, Prepirineu i de la serralada prelitoral. En tots aquests indrets l'ambient quedarà molt ennuvolat o fins i tot cobert al nord-est. A Ponent, a les Terres de l'Ebre, com dèiem, quedarà una mica al marge, pot caure algun ruixat a la zona del massís del port, però sí que de cara a la tarda vespre arribaran algunes nuvolades. Les precipitacions seran d'intensitat de feble i moderada, en general minces o poc abundants, però localment al nord-est, litoral i peritoral central i nord, poden ser d'intensitat forta i per això he activat un avís per intensitat de precipitació. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, us hem de dir que ja s'ha normalitzat la circulació a la C32, on hi havia una marxa lenta que també havia provocat circulació lenta en direcció a Barcelona des de la Ronda de Dalt. També hi havia hagut afectacions per aquesta marxa lenta a la C31 des del Prat de Llobregat. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic i que l'oferta de servei és d'entre el 80 i el 100%. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, demana que s'habilitin els dilluns i els divendres per alleugerir la saturació dels jutjats de Sabadell. Si la situació ja era crítica abans de la crisi del coronavirus, l'aturada de l'activitat ordinària arran de l'estat d'alarma encara ha empitjorat més les coses. De moment, en fase 2 i fins que no arribi la nova normalitat el 22 de juny, els jutjats funcionaran amb el 60% del personal.
Durant els 3 mesos de confinament es calcula que s'han ajornat 75.000 vistes judicials a Catalunya. De fet, només estaven permeses les declaracions dels detinguts i els jutjats de guàrdia. És per aquest motiu que la saturació del sistema encara serà més greu quan es torni a la nova normalitat a partir del 22 de juny. El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ha alertat d'aquesta situació en una entrevista al programa El Cafè a la Ràdio i ha proposat que els dilluns i els divendres se celebrin tantes vistes com de dimarts a dijous, cosa que tradicionalment no passa. Manolo Hernández.
Si s'habilitessin a tots els efectes els dilluns i els divendres i s'assenyalessin tot tipus de proves, recuperaríem el calendari. Però si es continua amb l'hàbit, amb el costum que ja estava generalitzat de no utilitzar aquests dos dies, doncs clar, es triga molt, o sigui, s'ompli de seguida l'agenda i els judicis i les declaracions doncs, se'n van molt enllà en el calendari.
El Consell General del Poder Judicial ha manat que les causes de família o laboral tinguin prioritat a partir d'ara. Tot i això, serà complicat que es torni al ritme habitual perquè les mesures de seguretat impediran que hi hagi les típiques aglomeracions a les portes de les sales. A més, de moment, no es preveu que s'implementin els mitjans digitals per celebrar els judicis.
Primer, perquè s'ha de dotar encara a totes les sales de vista, se les ha de dotar de la plataforma de videoconferències que ho permeti fer. I segona, perquè realment la celebració dels judicis de manera telemàtica requeriria de molta pràctica i molta voluntat.
Hernández també ha denunciat que els professionals del món judicial no tenen materials de protecció per garantir la seva seguretat, com poden ser les mampares, els gels o els termòmetres. Alhora preveu que els problemes de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià tornaran a aparèixer aquest estiu, tot i que el departament s'ha compromès a reparar, sense concretar en quin grau, el sistema de climatització del partit judicial al juliol.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La portaveu del Govern de la Generalitat i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat avui que les inversions del govern català a la ciutat es mantenen tot i la crisi de la Covid-19. Així ho ha defensat en una visita aquest matí a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Calllong, on la consellera també ha reclamat l'aixecament de la regla de despesa de les administracions locals. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La Generalitat estava compromesa a destinar fins a 16 milions d'euros en obres de millora de diferents instal·lacions. Entre els projectes a la ciutat hi figuren la millora de la ventilació dels jutjats, la construcció del CAP de Can Llong i les obres de millora de la C-58. Doncs bé, Budó ha defensat que, tot i els costos de la crisi de la Covid-19, la Generalitat confia poder tirar endavant totes aquestes obres.
Els projectes que hi han compromesos estan i, per tant, la voluntat del Govern de Catalunya és que es puguin executar. A nivell d'inversions locals, penso, per exemple, en el Pla Únic d'Obres i Serveis que hem posat des del Departament de la Presidència a disposició dels ens locals perquè duguin a terme inversió. No? Doncs això està a punt de resoldre's, està a punt ja de comunicar-se als ajuntaments i, per tant, aquí continuem amb aquest compromís amb el món local perquè puguin dur a terme les inversions necessàries.
La consellera també s'ha sumat a reclamar l'aixecament de la regla de la despesa dels ajuntaments, una reclamació que ja fa temps que el consistori sabadellenc reivindica.
Nosaltres reclamem que s'aixequi la regla de despesa i que es permeti que o bé el superàvit o bé el romanent de tresoreria per aquells municipis que no tenen superàvit però sí romanent puguin disposar-lo i, per tant, pugui revertir en inversions i en projectes pels seus municipis.
La consellera també ha explicat que estan pendents d'una injecció de liquiditat per part del govern espanyol i també de la flexibilització de l'objectiu de dèficit de l'1%.
Més coses, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha activat una comissió de comerç i restauració per abordar els efectes de la Covid-19 en aquests dos sectors, que han vist com es registraven 16.460 ERTOs del sector del comerç i 11.320 en l'hostaleria. Aquests negocis presenten problemes econòmics, però també de desànim i burocratització dels tràmits que han d'anar complint per tirar endavant.
L'alcalde de Barberà del Vallès i vicepresident primer de l'àrea de desenvolupament econòmic local del Consell Comarcal, Xavier Garcés, explica a Ràdio Sabadell que la comissió serà un punt de trobada.
El que fem és generar, és realment un punt de trobada en el que aquí estarien tots els ajuntaments de la nostra comarca, però també molt, molt important és que aquí n'hi haurà ja representació també de tots els agents que afecten el desenvolupament d'aquesta activitat econòmica. Per tant, estarien les cambres de comerç, naturalment, estarien també les patronals, com pot ser en aquest cas el PIMEC, FECOT o FIES, i també estarien fins i tot les universitats.
Comerciants i restauradors de la comarca ara mateix tenen un problema de liquiditat, però també necessiten una simplificació administrativa per a que no se'ls allarguin els tràmits. I també s'ha detectat que els afecta un cert desànim. Pel que fa a aspectes formatius, els cal un punt d'alfabetització digital.
De quina forma podem avançar dintre de la digitalització del comerç, que jo crec que és un tema important. I aquí s'han trobat un tema bàsic, de que no és que els comerciants o els restauradors no es vulguin apropar, sinó que hi ha un problema també d'alfabetització digital. És un sector en el que encara n'hi ha un dèficit important en formació amb tot el tema de tecnologies.
En aquest sentit, Garcés aposta per utilitzar eines a nivell de tota la comarca. La resposta dels municipis de moment és positiva.
I Ciutadans reclama també al govern municipal la creació d'un fons d'emergència per ajudar comerciants, autònoms i petites empreses de la ciutat a superar els efectes de la crisi del coronavirus. Des de la formació Taronja aposten per crear aquest recurs de forma immediata, dotant-lo de 500.000 euros que serveixin per concedir microcrèdits sense interessos, una xifra que podria augmentar en cas de ser necessari.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández, apunta que a través d'un programa de subvenció directa es podria garantir la liquiditat a les pimes i als autònoms, uns professionals que no poden recórrer a crèdits ICO perquè els interessos no compensen la quantitat que necessiten.
La idea seria que el que parlem amb els petits comerciants, autònoms, és que potser necessiten una petita quantitat per tenir ara mateix liquidesa, no? Per exemple, les botigues de roba, doncs per comprar el nou material d'estiu, no? Per vendre. I clar, es veuen obligades a anar al fons ICO, que té uns interessos que per quantitats petites no compensa, i la nostra idea seria que l'Ajuntament posés una primera partida de 500.000 d'euros, doncs per això, per autònoms, per petites empreses d'aquí de la ciutat.
Hernández també assenyala que reobrir els negocis després de 3 mesos aturats i en molts casos havent-los d'adaptar les mesures de seguretat té un cost inassumible per a molts. El líder de Ciutadans assegura que fer aquesta inversió no tindria un cost econòmic per a les arques públiques a la llarga, però que seria molt positiu per Sabadell.
Hi han de mirar partides del pressupost del 2020 i hi haurà aquest primer fons de 1.000.000 d'euros al pressupost municipal, perquè al final és diners que no perds, vull dir, és diners que t'acabaran tornant mica en mica a les petites empreses o autònoms de la ciutat. Per tant, és una cosa que és gratis d'alguna manera per la ciutat. És a dir, tu surt al rescat dels autònoms i petita empresa d'una manera gratuïta, perquè encara que tu avances els diners, t'ho tornaran, no? I si fas esforç perquè l'activitat econòmica funcioni, doncs t'ho acabaran tornant.
Des de Ciutadans insisteixen que la ciutat no pot esperar l'aprovació del pla de xoc prevista per a finals de juliol per oferir aquestes ajudes directes. I és que assenyalen esperar podria suposar el tancament de molts negocis de la ciutat.
I encara relacionat amb la promoció econòmica, els sindicats UGT i Comissions Obreres i els alcaldes del PSC del Vallès Occidental han signat una declaració perquè els ajuntaments gestionin la reactivació econòmica del territori.
Sindicats i batlles consideren que les administracions locals són les que han de dissenyar els plans necessaris per superar la crisi econòmica de derivada de la pandèmia, amb mesures com deixar enrere les polítiques d'austeritat i de dèficit públic. Amb tot, els signants de la declaració es comprometen a impulsar una sortida a aquesta situació consensuada amb agents socials i econòmics, prestant especial atenció als serveis públics, al suport als projectes empresarials i a l'aposta per un canvi de model productiu. L'objectiu de les mesures és reduir la precarietat i garantir que els col·lectius vulnerables tinguin accés al mercat laboral.
Són 3:15, ara us parlem de la campanya Ràdio Sabadell Estima Sabadell, que continua donant suport a la recuperació econòmica dels petits comerços i empreses locals de la ciutat, oferint-los espais de publicitat gratuïta durant els mesos de juny i juliol. Les primeres falques, de l'ordre de 25, ja han arribat i s'estan emetent en els blocs que la programació té previstos a tal efecte.
La cap d'operacions de l'emissora local, Carme Matamala, assegura que es nota l'efecte amb què s'han confeccionat aquests anuncis dels comerciants.
La gent està molt contenta, que estem rebent molts missatges publicitaris i la veritat és que és molt bonic perquè la gent està gravant, tothom està gravant els seus missatges amb molt de carinyo. Es nota molt el carinyo a l'hora de gravar les falques, és a dir, tenen un to que no té res a veure amb la publicitat típica i tòpica, sinó que aquí són missatges molt més propers.
Una proximitat que precisament és característica del comerç local sabadellenc. Els anuncis rebuts són missatges de 20 segons aproximadament que per a Matamala denoten ganes de fer-ho bé.
Tothom que ens escriu molt content. Ens arriben mails, molts mails d'agraïment. I el més curiós és que tothom, molta gent té por a no fer-ho bé, no? La gent té moltes ganes de fer unes bones gravacions i ens escriuen amb la preocupació de si ho sabran fer. I quan els expliquem que el més bonic de tot és aquesta proximitat, aquesta part més casolana, la gent es tranquil·litza i ens fan coses molt boniques, estan fent gravacions molt boniques.
Els comerciants poden fer arribar els seus anuncis al correu electrònic publicitat@radiosabadell.fm, a partir dels quals es construeixen els blocs publicitaris de les empreses de proximitat.
Instagram@radiosabadell. Segueix-nos.
I a les últimes hores, el Departament d'Educació ha confirmat que la licitació de les obres de construcció de l'escola Virolet a Calllong ja s'ha fet per un import de 5.900.000 euros. Es preveu que la durada d'aquest contracte sigui d'un any i 9 mesos i el termini de presentació de les ofertes per executar aquest projecte començarà el 8 de juliol. Com dèiem, licitades les obres de construcció de l'escola Virolet a Calllong, altament reivindicades per les famílies d'aquesta zona de la ciutat, que signifiquen un pas més per fer realitat aquest equipament. I ara us expliquem que la policia municipal vetllarà perquè no hi hagi macrofestes durant la revetlla de Sant Joan. Malgrat que aleshores Sabadell podria haver avançat ja a la fase 3 de la desescalada, les reunions per celebrar la nit més curta de l'any estan restringides a una vintena de persones. L'intendent major del cos, Joan Antoni Quesada, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Quesada ha recordat que no es pot abaixar la guàrdia i és que, tot i que els positius i les morts per coronavirus han anat a menys de manera notable en les últimes setmanes, el virus continua actiu. Per aquesta raó, els agents vigilaran de prop que no es produeixin grans aglomeracions durant la revetlla de Sant Joan, malgrat que a hores d'ara cap barri de la ciutat ha organitzat festes populars o fogueres.
Amb el tema de les grans concentracions de persones encara estan restringides, perquè les grans concentracions de persones, amb una persona que pugui tenir en un moment determinat un punt, una punta d'infecció, pot contaminar o infectar-ne a molta més gent, sobretot perquè són concentracions de pràcticament gent pràcticament anònima. S'està treballant un Sant Joan molt reduït, entre grups que no sobrepassin les 20 persones, que pugui haver-ne també d'alguna manera a l'acompanyament dels pares, dels fills i a l'edat d'alguns petards, però no estem parlant de macrofestes ni festes semblantes. Estem parlant d'una qüestió familiar, perquè encara estem sota la tensió que ens provoca aquest tipus d'enfermetat tan invisible.
L'intendent major de la policia municipal també s'ha referit als botellons, que des que han començat a relaxar el confinament s'estan produint en diferents zones de Sabadell. Quesada assegura que han denunciat gent per aquests fets que acaben generant molèsties per soroll i brutícia als veïns de les zones afectades. Des de l'inici de la crisi sanitària, les denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma s'han situat al voltant de les 3.000. Segons l'intendent, una xifra que representa un percentatge molt baix en relació als habitants que té Sabadell, dels quals ha destacat que en general han actuat de forma responsable durant el confinament.
Altres informacions en format més breu. Aquesta tarda es presenta el Concentrem, el Club d'Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic.
Es tracta d'una evolució del Club de Joves Empresaris que arriba aquest any al seu 18è aniversari. El president del Concentrem, Alexis Granero, ha explicat els canvis del nou projecte en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Abans teníem la limitació dels 45 anys i el que hem volgut donar és que donem cabuda a tots els empresaris i emprenedors que tinguin empenta i vulguin ajudar-nos a desenvolupar i vulguin ser ajudats també al nostre club. Inclús donant cabuda a altres gremis que abans estava més limitat o més reconegut per la part d'empreses del metall, però ara volem donar entrada a qualsevol empresa i empresari, emprenedor, que vulgui donar la seva veu.
La presentació serà aquesta tarda, 4:45, a través de mitjans telemàtics. L'acte comptarà amb la intervenció de 3 ponents per ajudar els empresaris en el futur post-Covid. Ja hi ha una 60 de persones apuntades.
La Fiscalia manté obertes 5 diligències penals contra residències de Sabadell.
El Ministeri Fiscal manté totes les causes que ja va anunciar fa 2 setmanes contra centres geriàtrics per la gestió de la Covid-19. En l'àmbit civil, el nombre de residències investigades a Sabadell és de 24. En aquests casos, per fer-ne un seguiment i per protegir les persones usuàries dels centres.
Cap denúncia a les últimes 24 hores per haver-se saltat les restriccions de l'estat d'alarma.
Segons la policia municipal, cap persona ha estat sancionada per no respectar les mesures del confinament. La xifra total de denúncies, però, des del 13 de març és de 2.935.
I és un altre dels temes de les últimes hores. Eugenio Díaz, gerent de l'empresa Esmarts, ha defensat la legalitat del procés de fraccionament del deute amb l'Ajuntament. Al mes de gener, l'empresa ja havia sol·licitat al consistori fraccionar aquest deute de més de 2 milions d'euros en quotes mensuals. En aquell moment, el tràmit administratiu no va prosperar perquè es va considerar que no hi havia els avals necessaris per acceptar la proposta. Ara, Díaz ha explicat a Ràdio Sabadell que ara sí que s'ha aconseguit trobar una via administrativa perquè aquest fraccionament pugui tirar endavant.
Així doncs, ara l'empresa pagarà 59.000 euros al mes, el que suposa uns 720.000 euros mensuals. El mateix Díaz celebra finalment que s'hagi pogut optar per aquest fraccionament, tot i que remarca que la direcció de l'empresa està totalment en contra de pagar aquests diners.
Pongámoslo todo en su contexto. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que la empresa, que nunca estuvo de acuerdo en tener que abonar estas liquidaciones hasta que hubiera sentencia, de entrada se ve abocada a ir pagando. Estamos hablando que a un fraccionado son 720.000 euros al año y que al total de esa cantidad se le suman 200.000 euros de interés.
Eugenio Díaz també ha carregat contra el grup municipal de la Crida. El gerent d'Esmatxa denuncia que en una nota de premsa dels anticapitalistes es parlava de serveis no prestats de l'empresa, un terme que, segons Díaz, és del tot incorrecte.
Nunca estamos hablando de servicios no prestados, por favor. Mentiras, no. Han introducido en una nota, esa frase es mentira, y lo digo así de claro, mentira. Son servicios, en todo caso, que nosotros decimos fueron cambiados por el ayuntamiento unilateralmente, y nosotros, sin ninguna contraprestación económica, aceptamos cambiar esos servicios por otros.
Així doncs, ara l'empresa Esmatxa pagarà el deute de liquiditat dels anys 2015 i 2016, un deute que suma 2,5 milions d'euros. Tot i això, Eugenio Díaz es mostra esperançat que el jutge els accepti el recurs presentat per l'empresa i que, finalment, aquest deute quedi anul·lat.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana i la Crida han denunciat suposades irregularitats en aquest acord de fraccionament entre Esmarts i l'Ajuntament. Els republicans, de fet, han anat un pas més enllà i han decidit portar aquest acord al contenciós.
Per part d'Esquerra, Raúl García Barroso, regidor del grup, ha relacionat el canvi de tresorer amb aquest canvi de criteri del consistori. Tot i això, Pol Gibert, portaveu del govern, ha assegurat que el tresorer accidental ha estat inhibit d'aquest tema per estar investigat en la peça 28 del cas Mercuri, que precisament investiga presumptes irregularitats en la concessió del servei a Esmatxa. El regidor d'Esquerra, però, es qüestiona què ha canviat ara respecte al gener perquè aquest fraccionament s'hagi pogut aprovar.
Per tramitar un segon fraccionament ha d'haver-hi un canvi de circumstàncies. Aquest canvi de circumstàncies és que no hi ha garantia, no hi ha aval, no hi ha cap tipus d'element que es pugui garantir el cobrament final. Doncs això s'agafa com a motiu per justificar el canvi de circumstàncies, per justificar la possibilitat de demanar un segon fraccionament.
La Crida, per la seva banda, també s'ha sumat a les crítiques en relació a aquest acord entre Esmatxa i el govern municipal. El regidor, Matías Serracant, demana analitzar la legalitat d'aquest acord.
És obvi que no hi ha garanties, i això queda clar, diguem-ne, en aquest cas. El que es tracta de veure és si aquesta via que s'ha trobat, no?, per evitar, no?, haver de fer el pagament de cop i per poder fer el fraccionament, s'adequa o no del tot a la legalitat. I això és el que analitzarem a partir d'ara, o així que tinguem coneixement, que esperem que sigui de forma immediata del conjunt de l'expedient.
El portaveu de l'executiu, Pol Gibert, ha sortit a defensar l'acord a més matxa. Gibert ha sigut dur contra els dos grups de l'oposició.
El que ens sorprèn és el nivell de desconeixement al qual demostren tant la Crida com Esquerra amb els seus centres de premsa perspectives sobre el tema del fraccionament, perquè o bé demostra ignorància o bé voluntat d'enganyar la ciutadania, no? Confonen terminis, confonen normatives, amb la qual cosa, un grau d'ignorància important sobre com funciona l'administració pública, la qual ells van arribar inclús a governar i tenir l'alcaldia recentment, amb la qual ens preocupa, diguem, perquè estem veient, doncs, que amb la seva gestió dels temes, doncs, són bastant negligents.
Gibert també ha qüestionat la petició d'Esquerra i la Crida perquè reactivi la comissió de seguiment d'Esmatxa, perquè, segons Gibert, es va aturar a conseqüència del boicot de la Crida la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, qui presideix aquesta comissió.
Mercat Central de Sabadell trobaràs La Petita Itàlia. A la parada 71 tenim tots els productes de la cuina i gastronomia italiana. Pasta fresca, formatges, vi, salses, embotit. Per a recordar Itàlia i tenir un bon profit. Buon appetito a tutti, buona cucina.
King Sweets, la teva botiga amb una gran varietat de llaminadures i caramels, ben a prop teu. Ens recorden que pots trobar molts productes lliures d'al·lèrgies. Ens trobaràs amb el carrer Sant Antoni número 10 o d'en Font número 4. A més, per la teva compra t'emportes un regal segur.
La dansa Sabadell té nom propi, va de ball. Adaptant-nos a aquest nou temps, ens submergim en un món fascinant. Ballet, jazz, balls de saló i ritmes caribenys, danses urbanes, coreografies nupcials, activitat de fitness i molt més. I no et perdis el nostre casal d'estiu, on els més petits de la calça gaudiran al màxim. T'hi esperem a l'Avinguda Can 10, 24 de Sabadell, vadeball.com.
Elegant, refrescant i patillant com tu és la nova col·lecció de bany de 1000 punts. 1000 punts, al 50 del carrer Picanyol, evidentment a la Creu Alta. 1000 punts, llançaria, merceria i simpatia.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I comencem amb una última hora, perquè el govern de la Generalitat acaba d'anunciar que invertirà 140 milions en compensacions al personal sanitari que ha fet front a l'epidèmia de la Covid-19. Les retribucions aniran dels 350 als 1.350 euros en funció de la categoria dels professionals i de la seva exposició al virus. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no descarta haver d'aplicar retallades a llarg termini arran de la crisi del coronavirus.
Així ho ha apuntat el Congrés com a resposta a preguntes de Bildu i ha afegit que el seu executiu està compromès amb les polítiques socials. En la mateixa sessió de control, Sánchez ha acusat el líder del PP, Pablo Casado, d'utilitzar el coronavirus per intentar enderrocar el seu govern i s'ha compromès amb Ciutadans a intentar buscar més consens.
I 15 noves morts per Covid-19 a Catalunya, segons dades de les funeràries.
Aquesta xifra suposa un increment de les víctimes en 10 respecte a l'últim balanç de salut. En total, han mort de coronavirus 12.423 persones des de l'inici de la pandèmia. Per contra, el nombre de nous casos positius testats ha baixat en una vintena, amb 152 nous infectats. En total, se n'han confirmat 68.822 des de l'esclat del virus.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.